La naturalesa de l'ordre alfabètic té un esperit cientifista que contrasta amb la pràctica de l'escriptura, no només perquè alguns artistes han pres el nom de l'alfabet en va, sinó perquè, en general, l'ordre seria força menys interessant sense el caos. A Ciutat Maragda volem viatjar a l'interior d'un llibre infinit anomenat diccionari. Podem llegir diccionaris o fins i tot enciclopèdies, com si fossin novel·les? Quins escriptors han fet servir el llistat alfabètic? En parlarem amb en Jordi Puntí i el filòleg Enric Gomà. Avui, de la A a la Z, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Parlar-t'hi com la primera volta.
I començarem aquest viatge a l'ordre alfabètic amb un lector empedreït, un lector molt particular, amant de les paraules, paraules ordenades, inventades, neologismes, arcaïsmes, uns quants ismes. Enric Gomà, benvingut.
Bona nit.
Com estem?
Molt bé.
Escolta'm, això de llegir diccionaris és una habilitat, un vici, una virtut, com ho definiries?
És una mania com una altra. O sigui, m'hi vaig posar cap als anys 80... a l'acabar la carrera, perquè curiosament jo vaig fer filologia catalana i em va interessar més la literatura que la llengua. Llavors, quan vaig acabar d'estudiar, em va començar a interessar la llengua. I potser gràcies a haver fet 5 anys a llengua, filologia. I és una dèria que tinc. Hi ha gent que no ho entén i jo ho puc explicar sense cap problema. No?
Doncs per això hem vingut aquí, per explicar-ho. És a dir, aviam, agafes el llibre o el diccionari en concret, m'imagino que vaja, n'hi ha moltíssims de diccionaris, ara en parlarem, i comences a parlar, tries un ordre atzarós, caus per allà pàgina...
Escolta, el llegeixo com una novel·la, del començament fins al final, mecànicament o metòdicament, plana rere plana. Què faig? És molt senzill. Jo treballo a casa. Em dedico a escriure guions, articles, contes... I llegeixo el diccionari abans de posar-m'hi i quan tanco, quan plego, a les tantes de la nit. Que és com un ritual que tinc. Llegeixo unes quantes planes, 4, 6, 2, 8, depèn, i quan tanco, continuo llegint. Ara, això de llegir un diccionari sembla una frivolitat o una raresa. No només el llegeixo, eh? Prenc moltes notes. Tinc un sistema, gràcies als ordinadors, a més, en xarxa, que em permet buscar ràpidament tot el que m'interessa i tot el que vaig acumulant. Vaja, per mi és molt pràctic, perquè a més també ho faig servir amb articles sobre llengua, amb col·laboracions a les ràdios, amb programes per televisió, també sobre llengua. I ho tinc a l'abast, i és així, i em va molt bé. N'he llegit com, què sé jo, potser 15 o 17, una cosa així.
15 o 17 diccionaris,
sí.
Sencers.
Sí, sí, sencers, és que això no té... Escolta, si vols t'explico, i així ja ho matem, ja ho hem explicat. Particularitats de les lletres. Lletres avorrides, lletres apassionants. És veritat, la I, una llauna, està ple de prefixos amb vi... intra, que són paraules, que la in és la negació, de manera que vas llegint tot un planes i planes molt avorrides. La T també és avorrida.
Què té, perdona, què té la T, que sigui que la faci
molts
avorrida?
Prefixos, també, molts prefixos. Trans, sí, molts prefixos. Lletres apassionants. La U és una meravella perquè està ple de paraules estranyes i misterioses, però l'A també té molta gràcia, i l'A és la lletra que té més extensió en català. És molt curiós. Ara s'ha traduït l'eclipsi d'en Parec.
Sí, sí, i tant.
I s'han menjat la lletra A. Això és molt atrevit, perquè la lletra A és molt present en català. I a més, si afegeixes lletra A i vocal neutra, llavors ja et pots tirar per la finestra.
Quins són els que més t'han apassionat de tota aquesta 13-14 diccionaris que has llegit sencers?
Mira, jo em vaig llegir un abans de tenir ordinador, que és el diccionari de la llengua catalana d'enciclopèdia. I estava ple de papers escrits i quan vaig tenir l'ordinador me'l vaig tornar a llegir. O sigui, és l'únic diccionari que m'he llegit dues vegades. Aquell verd, no sé si el recordeu, sí. Aquell volum verd, gruixut. El diccionari que més m'ha impressionat, home, són de moltes maneres. Els del 17, comencem amb els del 17. Són d'equivalències, català, llatí. Són per aprendre llatí, no ens enganyem. Eren fent el Torra, Pere Torra, Antoni Font i la Cavalleria, són els tres diccionaris del 17, són per aprendre llatí. Aquests són molt interessants. Ara,
et van servir a tu per aprendre llatí?
Em van servir per aprendre català. Perquè, és clar, jo em fixava en la part catalana, la part llatina, la llegia discretament i me la saltava, però sobretot era la part catalana la que m'interessava. En la Cavalleria és fantàstic. El Torra és una copiada del Font. Per què? Els diccionaris es fan, o fins ara es feien, copiant. O sigui, tu volies fer un diccionari, n'agafaves un d'anterior i el copiaves i l'augmentaves, però hi havia molta còpia. I per això els redactors de diccionaris posaven una paraula falsa per detectar si el seu diccionari era copiat o no. Sí, sí. Una paraula que no existeix, que és falsa...
Si inventaven la paraula o la definició?
No, la paraula, perquè llavors comprovaven si... algú els havia copiat
un detector de plagis,
no.
I tu n'has trobat algú?
No, jo no m'he atrevit. El que sí és que el de Pere Torra és copiat del d'Antoni Font, 1637-1640, al cap de 3 anys, de manera que el que més m'ha agradat de tots, que és molt estrany, que el Joan Perucho estic segur que el coneixia i el devia tenir i estic segur que li apassionava. L'Avèrnia, del 1839, es fa una segona edició el 1865 i llavors publiquen un diccionari raríssim que és diccionari suplement de tots els diccionaris publicats fins ara de la llengua catalana. Aquest diccionari del 68, 1868, hi ha les paraules més rares del món. De debò, eh? Perquè, clar, són paraules que venen de diccionaris científics del francès i de l'anglès i en castellà i en portuguès. Et poso un exemple, exemples divertits. Tulipomania, excessiu gust o desig per les tulipes. Hòstia, quan va aparèixer aquesta dèria? Això, bueno, com la calcomania, que és, la paraula mania t'indica que va ser una dèria, una falera, pels calcs, per les calcomanies, i d'aquí ve la paraula. O, per exemple, una que m'entusiasma, ultraïsme. Exageració en les opinions polítiques. Res a veure amb l'ultraïsme que nosaltres coneixem. I ja per últim, una que em va agradar molt. Xapapot. Xapapot, que és masculina, marítima, espècie de betum que s'usa del mateix modo que el quitrà. En castellà, xapapote.
Clar,
1868.
Això... Si em permets ficar-m'hi perquè...
Benvingut, Jordi Puntí.
Moltes gràcies.
L'hem sentit riure i ja la sentim parlar.
Sí, no podia deixar això. Això és 1800, dius?
1868.
És que, sí, ara em feies pensar en això que deies de les paraules falses. Jo no he llegit diccionaris, o sigui, he llegit diccionaris, però no sistemàticament com l'Enric Gomà, però en canvi sí que tinc una predilecció pel diccionari Alcover Moll, no?, de la llengua catalana, perquè és un diccionari ampli i a més, diguem-ne, aquest sí que me l'he mirat una mica i hi ha paraules, bueno, segur que tu les coneixes i en coneixes de molt més exagerades, però me recordo que una vegada vaig quedar al·lucinat amb una paraula que era saltajudes pissiganya, que no em feu dir què era, o una expressió valenciana que era prínlo-prínlo, no?, per exemple. I sí que em va passar una cosa, que és que una vegada jo em dedicava, fa molts anys, feia l'edició crítica, ajudava a fer el Jaume Vallcorba, ajudava a fer l'edició crítica de J.B. Foix, dels poemes de J.B. Foix. I en una d'aquelles proses poètiques, no sé si era del diari de 1918 o de l'Estrella d'en Perris o de Tocant amb un d'aquests, em sortia una paraula que no la coneixia, que era una cosa com... No era trapa, però era, ara no la recordo exactament, però una paraula que no la coneixia. I quan sortien paraules que no coneixíem, miràvem el diccionari, que aquesta era la idea, no?, de veure si és que no sigui un error, alguna cosa així, perquè veure, tothom s'equivoca. No? Aleshores, era una paraula que no sortia a cap diccionari, només a l'Alcover Moll. Aleshores, clar, quan sortia a l'Alcover Moll estàvem salvats, dèiem, vale, ja la podem documentar. No? Però, curiosament, a l'Alcover Moll deia, en J.B. Foix, dos punts, i el vers aquell del poema. O sigui, que era un loop. Sí. L'Alcover remetia Foix. Foix. I l'única manera de saber què volia dir Foix era anant a l'Alcover. O sigui, de manera que allò era un buit, diguem, una mena de forat negre de la llengua catalana.
L'Alcover, he de dir que és un diccionari que no he llegit, eh? Perquè em fa molt respecte. M'he llegit l'etimològica del Coromines, l'onomasticon, el Fabra del 32, el Laverni del 39, però l'Alcover, no sé per què, o l'Aguiló, ara estic a punt d'acabar l'Aguiló, del 1897, el que passa que és quan es va morir i llavors són materials trets per Fabra als anys 10 i 20 i l'últim l'any 30, em sembla. L'Alcover em fa una mica de prevenció, no sé per què, el tinc en paper i el tinc en digital, internet, tothom el pot consultar. Però bueno, no,
algun dia, escolta, no, no hi ha pressa, sempre hi ha llibres dia, que algun
mira,
dia hem de llegir.
Jo he llegit tots els diccionaris en català, diguem, tots els diccionaris que he llegit són en català, llavors tinc ganes de llegir-ne un en castellà, que em fa molta il·lusió, que és el Sebastián de Covarrubias, del 1610, si no me'l recordo malament.
Mític, Lázaro Carreter sempre referenciava el Covarrubias, no? Era com la seva bíblia.
Exacte, i és llegible, perquè no és gaire extens. El que passa que és amb el llenguatge del Quixot, per entendre's, perquè és l'època del Quixot. I el Covarrubias algun dia caurà. I l'Alcover, ja et dic jo, que no caurà.
No, jo crec que l'hauria... Però no, tal com ho deies ara, dius no caurà. Jo crec que si aquesta passió la vas arrossegant, un dia és que hauràs llegit tot, només et quedarà l'Alcover. I hauràs d'enfrontar. Jo més aviat, Gomà, ho veig com aquella gent que es guarda... Per exemple, jo conec un lector que ha llegit... tot García Márquez menys 100 anys de soledat.
Oh.
I se la guarda. Se la guarda.
Però pel geriàtric.
No, sí, per exemple, per algun dia. Llavors jo crec que tu t'estàs, no ho saps, però t'estàs guardant l'Alcover i un dia l'acabaràs llegint.
Clar, això també ho expliquen de John Irving, no? Que guarda un llibre de Dickens sense llegir perquè sigui l'últim que llegirà en la seva
vida. Veus? Per exemple, bueno, això és molt perillós.
Això és molt perillós, perquè en quines condicions t'agafa.
Això t'he de dir que em fas pensar amb el Néstor Luján, amb el pobre Néstor Luján, que una vegada havia comprat una ampolla de vi del 1800 i pico que li havia costat molts diners i deia me la guardo per veure-me-la a l'últim moment i no hi va ser temps.
Clar, clar.
Saps? Llavors això és les que... I amb fer... un llibre, i amb un Dickens que més és tan llarg encara
no, no, millor fem les coses quan toquen i quan tenim salut i ganes i energies per fer-les. Escolta'm, Enric, clar, això dels diccionaris, tots tenim un lèxic passiu que no fem servir perquè fem servir poquetes paraules, vaja, depèn de la persona, no? Però sí. en el dia a dia tu, en canvi, acumules un lexicon, diguem-ne, notabilíssim, que m'imagino que no sempre fa servir, o de tant en tant alguna raresa verbal et surt així en forma de, no, d'herència a les teves lectures.
Mira, ara m'has tocat un punt interessant, perquè tot el que deixo dels diccionaris em serveix per conèixer la llengua, però m'ho vaig apuntant i vull fer-ho servir amb llibres i amb articles. El que passa és que jo faig una altra cosa, que és que des de l'any 89 m'apunto totes les paraules i expressions que, dites espontàniament, que a mi em sorprenen i que jo no dic ni conec. En tinc 8.500. De manera que això és una altra faceta que vaig començar amb una tia àvia meva que vivia a Lleida, que em va sorprendre un dia amb tot de paraules. El 89 vaig començar i vaig acumulant. Però en tinc com 300 del Jordi Puntí, eh? Perquè amb en Lleu s'apanyen, eh? Quan parlen...
Recordo... Mira, ara que ho dius, jo crec que 300 exagera.
No, no.
Però sí que te'n puc dir una que diria que et vaig dir jo, que era la meva àvia quan es referia a una noia jove, lleugera, de roba i que li agradava sortir de nit, deia aquesta noia és una xicotera.
Sí, senyor, me'n recordo molt bé. Yes. O sigui, això és una altra faceta que no té res a veure amb els diccionaris, però això sí que és llengua espontània. O sigui, aquí queden exclosos a tots els professors, erudits, gent molt llegida, de manera que jo percebi que són paraules espontànies. El que trec dels diccionaris depèn. Si és el Fabra és una cosa, si és el Lavernia de 1839 és una altra, o el Bilbitges del 1805. Depèn del tipus de diccionaris que siguin. Jo crec que és una faceta, escolta, que el mateix Perucho, tot gran part del que va escriure, veu d'aquesta afició, compartida per molta gent, a més, eh? Perquè també ho explica el Quim Monzó, que ell de petit llegia diccionaris. I escolta, t'hi poses i vas fent pam, pam, pam. Deixeu-me llegir només un homenatge al primer que vaig llegir, que és el meu primer Supena. Quan tinc 8-9 anys, no, de bo, eh? Me'l va regalar la senyora Paulina, que era la dona de fer feines de casa meva, una senyora encantadora, i me'l va regalar per la primera comunió, i llavors jo me'l vaig llegir. Després de la primera comunió vaig estar uns quants dies llegint-me aquell diccionari.
Està molt bé, és un gran regal. Sí. És una descoberta, és tot un món per descobrir. I, per exemple, t'has apuntat aquí alguna definició.
Sí, en tinc algunes. Mira, d'aquest diccionari estrany del suplement de tots els diccionaris del 1868, abdicativisme, mania o falera per abdicar. Que això, Joan Carles I... O una cosa també ben estranya, ablator, instrument que s'usa per tallar la cua a les ovelles. Deixa'm dir que a la Pobla de Segur fa 2 anys em van convidar a un dinar, un sopar, perdó, que em van dir, menjaràs carn de bèstia viva. Oh, jo em vaig quedar molt parat. Carn de bèstia viva? Continua viva la bèstia? Jo estaré menjant la carn. I va ser un guisat de cues de bé. Els hi tallen la cua i després les fregeixen a la cassola i te les menges.
I és bo.
Excel·lent.
I, I mentrestant el xai és allà fora i va mirant com tu te la menges.
Escriptors que s'hi han dedicat també això del, no? dels diccionaris, des de, no només a consultar-los com l'Enric.
Molts. Sí. T'he de dir que jo vaig treballar fa molts anys quan era quan era estudiant, hi havia unes beques pels estudiants de filologia de la Universitat Central que podies entrar a treballar a l'Institut d'Estudis Catalans en la creació del diccionari del català contemporani.
Caram.
Que era un projecte que havia iniciat el Joaquim Rafel, i que aleshores hi havia molta gent, potser érem 40 o 50 estudiants, que anàvem allà cada dia 3 hores, 3 o 4 hores, i el que fèiem era, a partir d'un programa informàtic, buidar llibres per anar buscant paraules, això, des del 1890, em sembla que era, o 1870 fins aquí, doncs paraules que eren noves, i d'alguna manera llavors hi havia un equip de lexicògrafs que les definien, suposo, no? I nosaltres fèiem només aquesta feina de buidatge, però que era molt entretinguda i que estava molt bé, i que jo sempre he pensat que allò era com treballar a la fàbrica de la llengua. Tenia la impressió, ho he pensat després, no? I un dia em vaig trobar un amic a Manlleu i em va dir, escolta, i què fas allà i tal? Dic, no, estic treballant fent un diccionari. I diu, i t'inventes les paraules? I vaig pensar, ostres, això seria una gran feina, no? Que diguessin, ara, és que hi ha una tal cosa que no tenim, diguem-ne, la paraula no existeix, no? I s'ha de crear aquesta paraula. De fet, hi ha empreses que es dediquen a això, que en diuen...
Naming, no?
Que no ho podem dir en català. Sí, necessitem la paraula per dir-ho en català, i no la tenim. Però bueno, és a dir, en tot cas, sí que hi ha... Això de fer diccionaris és una cosa que... Jo crec que és un gènere, per si mateix, quan sortim de la llengua, estrictament. Avui dia hi ha diccionaris per tot. Una recerca així ràpida per internet ens farà veure que ara mateix es poden trobar a les llibreries un diccionari de mètrica, un diccionari de la corrupció, un diccionari de personatges del Nou Testament, m'imagino que hi ha el del Vell Testament i el del Nou Testament.
Espero.
Un diccionari de la bohèmia, un diccionari de símbols, que això és conegut, un diccionari de les drogues, un diccionari de Star Trek, un diccionari de plantes medicinals. És a dir, tot pot ser matèria de diccionari. I a més, jo crec que és un format que va molt bé perquè ajuda a ordenar idees, ajuda a jugar amb els continguts. És més fàcil, diguem-ne, la persona que no sap estructurar un llibre, això hi ha gent que ho fa així, li diu, mira, faré un diccionari, agafa conceptes, els posa per ordre alfabètic i ja pot construir el diccionari, no? Dona un ritme que és llegidor i alhora li dona un punt de transcendència. No és el mateix escriure un assaig o un llibre que escriure un diccionari. No és el mateix.
No, clar, perquè ve a més de l'empresa enciclopèdica, no? De la il·lustració, d'aquesta cosa de compendiar tot el saber en un sol llibre.
Exactament. Aleshores, de diccionaris, de molts que n'hi ha, n'he portat 4 o 5, i si voleu en parlem una mica. El primer, diguem-ne, és un diccionari d'aquests més propers al que llegeix l'Enric, que en aquest cas només existeix en anglès. Jo des d'aquí el repto a que en faci una versió en català, perquè...
Els editors.
Tu, i amb aquesta saber que tens t'hi podries posar. És un diccionari de paraules d'una lletra.
Caram.
Per entendre'ns, comença per la lletra A, després hi ha la lletra B, la lletra C, diguem-ne, lògicament és un ordre alfabètic. El diccionari té 240 pàgines, hi ha 26 lletres, vol dir que pràcticament hi ha 10 pàgines per lletra, i sembla que no pugui ser, però, per exemple, Tu agafes la lletra B i et diu, la primera definició de lletra B diu segona lletra de l'abecedari.
Sí.
Però després, què més pots dir amb la lletra amb B? Doncs, per exemple, el pla B. Quan tu vols explicar això en molts idiomes, quan vols dir que tens un pla alternatiu, doncs llavors diu B, pla alternatiu a una primera decisió, per exemple.
La cara B.
La cara B dels discos. Exacte. La talla dels sostenidors, ja en tota l'ordre, diguem-ne, de marcar els sostenidors, ja la lletra B defineix una part de les talles dels sostenidors.
Aquí ens agafes una mica peixos, en aquest punt.
Després, el grup sanguini. Clar, dius, bé, grup sanguini, suposo que en l'A també deu sortir, no? Pel·lícules de segona fila, que és la pel·lícula de sèrie B.
És veritat.
Saps? De manera que no ens n'adonem, però només una lletra ja és que ja et dona molt de joc. Els números romans, o sigui, quan arribes a la X deu sortir, i suposo, la manera de definir les pel·lícules pornogràfiques, i deu definir el número 10 com a lletra romana. Llavors, això és un diccionari que va sortir fa uns 10 o 12 anys.
La incògnita matemàtica també és una X.
Exacte. Vull dir que n'hi ha, sembla que no, però hi ha la creació de llenguatge és constant amb lletres, no? Només amb una lletra. Imagina't si, clar, quan hi afegeixes, llavors per això els diccionaris es van fent grossos. No?
Està bé, Enric, tens feina, escolta, una versió d'això.
No, això m'ha interessat molt i ara me'l miro d'aquest diccionari. Però esteu molt interessats en les paraules falses o inventades. El Coromines, de tant en tant, diu mot fantasma, aquest món no existeix. Mot que va ser una mala interpretació. I n'hi ha un que és xulo d'explicar, em sembla, o xulo, bueno, xulo ara semblo l'Ada Colau. No, que és maco d'explicar, que és tu com. Tu com és un mot fantasma que no existeix i es diu, i va ser molt escrit als anys 10, 20, 30 i 40. I és una deformació de on tothom. On tothom va derivar cap a on tothom i el tothom com a lloc. Aquest tocom és molt agradable. Anirem a un tocom que estarem molt bé. És una deformació, sí, com tantes n'hi ha. Bueno, com la meva àvia, la meva tiàvia, pobreta, la Margarida Ribas, que un dia, als 90 anys, va descobrir que el seu nom, Margarida, era una mala interpretació de la paraula Marta i que Santa Margarida no havia existit. Déu meu!
Un moment delicat per descobrir.
Ara que deies del Coromines, en realitat, jo sí que he llegit a vegades entrades del Coromines que són molt especials. Ja recordo concretament l'entrada per la paraula pèlag, que, o apagalós, o apelagós, que és sí. Aquesta paraula que es pot dir de les dues maneres, i que ell diu, no, té a veure amb pèlag, que és mar, i té a veure amb els vaixells que quedaven encallats al mar i eren apagalosos. I, bueno, vas llegint i vas pensant, si tu ho dius, no?
Però, sí. El Coromines a vegades t'explica una excursió, també, o una fontada amb Mestre Fabra i que vam menjar uns sandvitxos de llonganissa molt bons. I tu, bueno, està bé.
Bueno, és la literatura de del diccionari.
Sí, sí, sí.
Per això et dic, veus, és que en el fons, sense adonar-nos en el Coromines, l'etimològic, ja és aquests diccionaris moderns. Un altre exemple que jo portava és el diccionari Prociosos del
Fuster.
Joan Fuster, del 1964, que és un diccionari que realment és un calaix de sastre, on hi pot haver entrades curtíssimes que tendeixen a l'aforisme, d'altres que són digressions llarguíssimes. Recordo que n'hi ha una sobre la paraula intel·lectual, que més que res és una discussió sobre si avui dia, bueno, avui dia, l'any 64, Erasme de Rotterdam encara és un autor vigent o no. I a partir d'aquí, doncs, crea una discussió sobre la paraula intel·lectual. Una altra paraula molt llarga, que són 7 o 8 pàgines, és nacionalisme, per exemple, no? O plagi. Plagi es dedica a parlar de Josep Pla, sobretot, i de la defensa que Josep Pla feia del plagi. I, en canvi, de cop, també n'hi ha de molt curtes. Per exemple, la de silenci. Silenci. Ben sovint, gairebé sempre, callar també és mentir.
És a dir, s'ho fa venir bé, en el fons fa literatura,
sí,
però li
exacte,
fa aquest ordre alfabètic, no?
Diu, temps. Mentre dormiu, us creix la barba. Això és el temps. I aquest senyor vivia a Sueca.
Podria ser Matsuo Basho, en aquest punt així.
Exacte,
de haiku, gairebé, no?
Era sí, però m'agrada molt el concepte. Evidentment, és això que deia abans, ordenació alfabètica, per tot de coses que al final, potser sense l'entrada de la paraula, hauria sigut un llibre d'articles, o un llibre d'assaig i aforismes, no? Aquestes barreges. Però ell ho feia. És una mica en la mateixa línia, és el diccionari de tòpics de Flaubert. Aquest és un diccionari que Flaubert va escriure, ningú sap gaire quan, Se sospita, perquè es va publicar pòstumament, el 1910 o el 1912, se sospita que l'escrivia mentre estava fent, mentre estava escrivint Bovary i Pécuchet, i que fins i tot podria acabar sent una mena de continuació o com una, un apèndix de la novel·la, perquè a més Bovary i Pécuchet està inacabada. I en aquest sentit, per exemple, la traducció catalana de Bovary i Pécuchet, que és del Jordi Llobet, està publicada a Proa i du en apèndix aquest diccionari de tòpics, que en castellà en diuen lugares comunes i en francès és allò que, una expressió que m'agrada molt, que és idée reçue, les idees rebudes.
Rebudes,
no?
Sí, sí.
I aleshores és molt escuet, sovint, és molt, diguem-ne, també tendeix molt a l'aforisme, i jo crec que llegir-lo seguit és una mica avorrit, t'he de dir, però al mateix temps m'imagino molt que en el moment, en aquell moment, la gent, la societat de l'època, hi devia riure molt. Us en llegiré dues o tres. Espinacs. Els espinacs són l'escombra de l'estómac. Llavors m'imagino que en aquell moment probablement els espinacs eren un tema de conversa.
Bueno, si... I purguen, purguen els espinacs.
Exactament.
Però això és gairebé format gregueria, també, no?
Sí, sí, és, que estem, pensar... és que estem aquí. Estem, és un gènere. No? Chateaubriand, famós sobretot pel bistec que porta el seu nom.
Escolta, tot això que estàs comentant, tot això són tuits.
També, exacte.
Clar, és clar. El format del tuit, els 140 caràcters, l'aforisme... No, però sisplau, sisplau.
Sí, sí, exacte. Vell. Vell amb B baixa, eh? Vell. Quan hi ha una inundació, una tempesta, etc., els vells d'un lloc no recorden haver-ne vist mai cap de semblant.
Està bé.
Doncs aquest el trobareu al final de la... En castellà hi ha una edició de Fondo de Cultura independent, en català el trobareu a dintre al final del llibre de Bovary i Pécuchet.
Això em fa pensar una idea que un dia em va dir un amic, que trobo que és molt encertada, que diu, et fas vell quan pronuncies la frase aquí tot això eren camps.
Eren camps, és per desgràcia.
I, per desgràcia, aquesta frase ja l'he dit.
Escolteu, jo us convido en aquesta línia, d'una mica així flaubertiana. També hi ha un diccionari d'un autor americà que, de fet, al marge dels contes, doncs, va tenir fortuna a finals del 19, principis del 20, va escriure aquest diccionari del diable, que també tendeix a l'aforisme, o tendeix amb aquesta acidesa a veure el món des de l'A fins a la Z amb un to com aquest.
Llibertat, una de les possessions més preuades de la imaginació. Dimitir, actitud molt convenient quan estan a punt de fer-te fora. Diplomàcia, art patriòtic de mentir pel propi país. Batejar, imposar un nom amb tota la cerimònia a una criatura indefensa. Eriçó, cactus del regne animal. Policia, força armada que participa dels mateixos actes dels quals ens protegeix. Present, part de l'eternitat que separa els dominis de la desil·lusió del regne de l'esperança. Literatura, conjunt dels escrits de tota la humanitat, menys els de Hubert Bancroft i Adar Welkler. Diccionari del Diable, Ambrose Bierce, 1911.
Aquests senyors m'imagino que devien ser, no?, enemics literaris del moment.
De fet, sí, ni sabem qui són.
Ni sabem qui són.
No han passat a la història.
Però aquest Ambrose Bierce sí que ha passat a la història, aquest diccionari del diable, no?
Sí, molt ben pensat, a més, el títol. Trobo que és d'aquest punt de mala llet que jo crec que han de tenir els diccionaris que van en aquesta línia de l'aforisme.
Hi ha molta mala llet, de fet, aquí.
Molta, per això, sí. I al mateix temps, és veritat el que deia l'Enric Gomà, que ara això sembla que tendeixi cap al tuit, no? Cap a diguem-ne, aquesta mena de literatura de tuit, però aquí hi hauria, diguem-ne, i això podria ser tema també per un dia per parlar d'aforismes. On és el límit, on és la frontera entre l'enginy i la saviesa? Perquè a vegades hi ha, a Twitter passa exactament el mateix, però aquí també, amb aquestes definicions, n'hi ha que són estrictament enginyoses, sí, i fan riure com un acudit, diguem-ne.
Sí, sí, sí,
però
sí,
n'hi ha d'altres que no, que contenen una, diguem-ne, hi ha un pòsit de saviesa que et fa pensar molt. No?
En aquesta mateixa línia d'Ambrose Bierce, del Diccionari del Diable, hi ha, parlant d'enginy, Xavier Teros, que un home que en té molt, va fer un diccionari inconvenient. De fet, jo crec que Ambrose Bierce és una de les seves referències, també amb definicions que podrien formar part de tota aquesta antologia.
Espiritisme, facultat de parlar amb els morts, que sol ser tan avorrit com fer-ho amb els vius. Kremlin,
personatge de ficció que viu a Rússia i que, si es mulla, es transforma en un petit monstre verd. Operari, obrer que treballa en un gran teatre líric. Bancanal, festa sicalíptica que els grans banquers celebren cada 12 mesos després de calcular els beneficis anuals. President, mantega francesa. Diccionario Inconveniente, Xavier Teros, 2003.
Aquest diccionari recorda una mica el de les pinats, de falses etimologies. Sí. Que és un diccionari que té una voluntat humorística, a vegades poètica també, i està molt bé, no coneixia aquest llibre d'Anteros.
És un llibre del 2003, exactament amb aquest esperit que estem parlant avui.
Sí, és un, això també és un gènere. La idea de jugar amb les paraules, que a més a la definició que tens és la paraula pelada, diguem-ne, i després hi ha la definició, i en aquest sentit jugar amb la llengua per doblegar-la, per manegar-la, per acabar tenint una altra paraula. Això, si us en recordeu, hi va haver un cas que era, va tenir molt èxit també pel seu moment, que era el diccionari de José Luis Coll, el famós de Tipi Coll, que va fer el diccionari aquest de José Luis Coll, que eren moltes vegades eren paraules, i que jo crec que avui dia una bona manera d'estudiar la transició espanyola seria llegir aquell diccionari, perquè hi ha molts conceptes que tenien a veure també amb com de cop ens atrevíem a dir segons quines coses de la democràcia, podíem riure'ns, començar a riure'ns del franquisme, no? Aspectes que ara, probablement si ho llegim avui, ens semblaria una mica avorrit, també. Però en aquell moment segurament era interessant.
O potser s'hauria de contextualitzar, no? Exacte. Passa en el cas, per exemple, que citava l'Enric de l'Espinàs, aquest llibre Diccionari Català de Falses Etimologies, un llibre del 84, aquest jo crec que ha envellit millor, no? Perquè no té aquest punt, potser, de context històric. Per exemple, en recullo dos o tres, diu publicitat, prové d'en públic citat. O imperícia, característica dels imperis. O una que m'agrada molt, diu angolar, fer la veu com els locutors de futbol en cridar gol. Aquest angolar està bé.
Escolta, deixa'm dir només que això d'Anteros, que no coneixia, ara ho estic mirant, sembla un espectacle dels polipoètics. Sí, ara que l'altre dels polipoètics ja no hi és, que es va morir, pobre,
Rafael Mejnikovic.
Exacte. Sí, llegint aquest diccionari em recorda molt l'humor i l'associació d'idees dels espectacles dels polipoètics.
Aquest molt. Joc constant que fan, irreverent i efectivament literari, i amb molta acidesa també. Jordi, què
sí,
tens aquí?
Sí, tinc un altre, que és, aquest ja és un estil una mica diferent, però l'he portat perquè és un llibre que m'agrada molt, que és, es diu Mi Diccionario de Cine, del Fernando Trueba. Fixa't que s'hi afegeix aquest mi al davant, que trobo que és un matís important, perquè no és que no, ell no vol fer un diccionari de cinema, sinó que simplement, d'alguna manera, fa això, que és que ordena pensaments, idees, citacions d'altres autors, opinió, erudició, hi ha molta erudició, moltes imatges també, fotogrames, llocs, coses que li han interessat, que l'han ajudat a fer el seu cinema, diguem-ne, i a pensar sobre el cinema, els ordena en la forma d'un diccionari. I aleshores és un diccionari amb punts irreverents. Si vols saber coses del món del cinema, diguem-ne, des d'un punt de vista objectiu, no el compris, perquè no, diguem-ne, no t'ho explicarà tot.
No és el de govern, no és la història de cinema.
Exactament. Però, en canvi, si t'agrada el cinema, i si t'agrada el cinema d'ell, encara més, però és igual, encara que no t'agradi especialment el cinema de Fernando Trueba, és molt graciós, és interessant, és erudit, és divertit. No? Ara llegiré... el publica Galàxia Gutenberg, per cert. Llegiré tres entrades seguides. Una és Fotogenia. La actriz Mary Anderson, que trabajó en Náufragos con Hitchcock, le preguntó a este cuál creía él que era su lado bueno. Querida, estás sentada sobre él, respondió el director. Después de Fotogenia B, fracaso. Solo hay una cosa casi tan horrible como el odioso culto al éxito, el culto al fracaso. Este no debe ser confundido con la lógica y humana tendencia de ponerse del lado del perdedor, literaria y poéticamente mucho más interesante y a lo largo, ganador. Pero el regodeo masoquista que le encuentra un placer inconfesable al fracaso me ha parecido siempre enfermizo. Truffaut decía que cuando iba al cine y veía a unos personajes construyendo un túnel durante hora y media y al final de la película el túnel no servía para nada, creía que debían devolverle el precio de la entrada. Y la última, tras entrada, franceses. Los franceses son esa gente a la que le gusta Jerry Lewis.
Está bueno. Escolta, aquest diccionari m'ha fet pensar en un que és, vaja, trobo que no està gaire valorat i està molt bé, que és el diccionari pla fet per en Valentí Puig.
Diccionari pla de la literatura.
Exactament.
Sí, senyor.
Exactament.
Sí, senyor.
Que és un diccionari que ha sortit amb butxaca, està bé de preu, i és una molt bona tria dels escrits de Pla fets per en Valentí Puig, que, de debò, si vols llegir Pla i et vols estalviar palla, per dir-ho així res i curt, és un bon llibre. És un molt bon llibre.
Sí, d'acord.
Enric, parlant de bons llibres, no sé si coneixes aquest de Nou Erol, en català en diríem El Saberut.
No,
perquè l'altre dia pensava que se diu molt a la teva empresa enciclopèdica. És la història real. Ell, Jay Jacobs, és un periodista i escriptor nord-americà que va intentar llegir l'enciclopèdia britànica sencera. Això estem parlant de 32 volums i, per tant, 44 milions de paraules. I en aquesta novel·la descriu aquesta empresa impossible materialment, sembla una mena de somni o de malson de Borges, no? Aquesta cosa de... I però, en canvi, té la gràcia que va fent la seva... Una mica com tu explicaves, no? Definició, la seva lluita amb cada lletra i amb cada entrada. Sí. I les paraules que li criden més l'atenció d'aquella lletra, no? I amb això n'ha construït una novel·la.
Saps fins on va arribar?
Crec que fins al final. Fins
o sigui, es va llegir tot el diccionari.
La selecció és fins a la Z, eh? La selecció de...
Això... Sí, és admirable.
Una cosa admirable.
Molt bé.
The Know It All, de A.J. Jacobs. La pots traduir, també, ja que t'hi poses. Jordi, tens algun altre títol per aquí?
La veritat és que... Bé, tinc un altre títol, que és el diccionari futur dels Estats Units, que és un diccionari que ara, de cop, es va publicar el 2004... Es va publicar en un moment en què hi havia les eleccions entre Bush, George Bush, la segona tanda de George Bush i John Kerry. Tothom estava molt desesperat i aleshores l'editorial Max Sweeney's va publicar aquest diccionari, que no està traduït malauradament, que es diu el Diccionari Futur d'Estats Units, on van demanar a una trentena d'escriptors que busquessin paraules, que creessin una mica en la línia de l'espinàs, que dèiem, o del coll, no? Aquesta creació de neologismes o d'alteros, no? que serveixen també per explicar alguna cosa en clau d'humor, si vols, sobre el present i sobre el futur. I aquell diccionari, doncs, bueno, era un diccionari que, com que hi havia la perspectiva de Bush, era, quan el llegies, era bastant terrible, perquè tothom tenia molta por. I recordo, per exemple, una paraula que era Carmageddon, que era el mal karma que t'agafa en el moment en què algú declara la guerra a un altre país i intueixes que allò acabarà malament. No? Clar, avui dia han passat 13 anys, però com que estem on estem, amb Donald Trump, jo crec que aquest diccionari s'hauria d'actualitzar i probablement el podríem portar molt més enllà encara.
Sí. O segur que moltes definicions encara expliquen molt bé l'Amèrica temuda que molta gent està vivint.
T'he de dir que també tenia una cosa que això no tots els diccionaris tenen, i que té, que a mi, com a lector ocasional, m'agrada, no sé si l'Enric ho valora, que és la il·lustració del diccionari. O sigui, que tu, quan tu llegeixis, hi hagi una il·lustració. En aquest cas, havien encarregat a una sèrie de dibuixants que il·lustressin, doncs, aquestes paraules inventades, no? La qual cosa era una mena de doble salt mortal sobre la invenció. I aquí, per exemple, l'Alcover, que dèiem abans, també és un diccionari que té il·lustracions que són molt boniques. Molt sovint no és que t'aportin especialment res, però, bueno, fan més... El text és com més esponjat i ho fan més llegidor.
I també hi ha un altre aspecte dels diccionaris molt curiós, que són els exemples. Que això sí que a vegades veus intenció literària i també veus manies, no? Les dèries de l'època. El diccionari Fabra no se'n salva. Hi ha uns exemples a vegades que penses, diu, aquest jueu m'ha pres... Penses, bueno, aquest jueu, quina manera de dir-ho, no? L'any 32, sisplau. Són molt interessants. Una vegada vaig tenir una teoria, passa que no es va complir del tot, que si agafaves tots els exemples d'un diccionari, podries fer una novel·la esplèndida. Posats un darrere l'altre.
Està bé, està bé.
De fet, si em permets, ara m'has fet pensar en una altra cosa, i és que abans ha sortit el nom del Perec, de l'Ulipo, hi havia, els de l'Ulipo tenien un joc que en deien el logo rally, logo de paraula, sí. I el rally de rally. Aleshores es tractava de buscar 7 paraules a l'atzar en el diccionari, en un diccionari, obries una pàgina i agafaves, deies la quarta paraula de la pàgina 128, la dotzena paraula de la pàgina 79. Llavors, i anaves fent. I llavors amb aquestes 7 paraules triades a l'atzar havies de construir un conte. I, és clar, molt sovint era un exercici d'alta imaginació, perquè lligar paraules que no tenen res a veure, però això agilita també, no? I sortien coses, Raymond Queneau en els exercicis d'estil en té un que està fet a partir d'això.
A partir del diccionari, bé, molt propi també d'aquesta estètica. Enric Gomà, gràcies per compartir aquesta dèria avui amb nosaltres.
Escolta, molt content d'haver vingut.
I nosaltres a tenir-te a Ciutat Maragda. Fins una altra, Jordi Puntí, ens veiem dissabte.
Que vagi molt
que
bé.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Si cette histoire vous amuse, si cette histoire vous amuse, nous allons là, là, la recommencer, nous allons là, là, la recommencer, ouais, ouais.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
I en aquest especial Diccionaris d'avui a Ciutat Maragda, ara tenim l'ocasió de saludar el senyor Joan Martí Castell, president de la Comissió de Lexicografia de l'Institut d'Estudis Catalans. Vostè treballa, vaja, i ha treballat, també ha estat president de la secció filològica d'aquí de l'IEC. Quanta gent treballa a l'elaboració d'un diccionari?
Doncs cal diferenciar dos grups de treballadors, per dir-ho així. D'una banda, els que podríem anomenar tècnics, que són del personal laboral del mateix Institut d'Estudis Catalans, i de l'altra banda els acadèmics. Els acadèmics ho fan a través de la comissió delegada de lexicografia, en el cas dels diccionaris. La secció filològica té diverses comissions delegades, hi ha la de gramàtica, hi ha la d'onomàstica, hi ha la de lexicografia, cadascuna se n'encarrega de l'apartat que li correspon. I aleshores, entre els tècnics deuen ser prop de 15 persones i més o menys el mateix els que formem part de la comissió de lexicografia. En el ben entès que a la fi tot el treball que puguem fer, totes les innovacions que puguem plantejar, totes les modificacions que es puguin proposar han de passar per ple de la secció filològica, que ja hi ha de donar el vistiplau.
I acostuma a ser així? És a dir, hi ha quòrum habitualment?
Generalment sí. El que passa és que no és cert que sempre n'hi hagi, i aleshores quan no n'hi ha hi ha dues possibilitats. Una és que determinada discussió sobre el valor d'una forma, sobre el significat, sobre les excepcions, etc, es deixi en suspens perquè es nota que el quòrum és excessivament reduït, o bé simplement que se sotmeti a votació. I igualment en aquest cas, si la votació és molt igualada per més d'una opció, doncs acostumem a deixar-ho en suspens. És a dir, les votacions que es produeixen sovint en tots els àmbits, també en les discussions dels aspectes gramaticals o en les discussions de la toponímia, de l'onomàstica, etc., si el resultat que presenten no és prou clar, doncs no tenim pressa, preferim no tenir pressa i deixar, si de cas, allò que es discuteix i que s'ha votat però que no ha tingut una acceptació clara ni d'una banda ni de l'altra banda, es deixa per discutir-ho en una altra ocasió, més endavant, etc.
Recorda, per exemple, alguna fórmula, com vostè deia, que hagi suscitat controvèrsia?
Bé, per exemple, hi va haver la controvèrsia d'acceptar o no quiròfan.
La paraula quiròfan.
Sí, com a sala d'operacions, que és la solució genuïna del català. És veritat que s'utilitza molt quiròfan, però el que no podem és ser sempre o ser excessivament esclaus de l'ús popular, sobretot quan estem parlant d'una llengua amenaçada i d'una llengua subordinada. Hem d'anar amb molta més ponderació, hem de ser molt més cauts que els qui treballen, acadèmics o no, per a altres llengües de cultura que no es troben en situació de subordinació. Aleshores, solucions com sala d'operacions, que no solament és molt pròpia del català, sinó que el català ho comparteix amb l'italià o comparteix amb el francès, per citar dues grans llengües romàniques, per què ha de sotmetre's a allò que en canvi sí que accepta el castellà? Bé, això acostuma a generar, casos d'aquesta mena, acostuma a generar una certa discussió, un cert debat en què,
com en totes les qüestions de la llengua, les sensibilitats no són exactament iguals entre les persones i, per tant, doncs és lògic que hi hagi posicions també diverses. Ja que parlem d'això, deixi'm dir-li que al final vam decidir que no tocàvem la qüestió de com estava i que, per tant, en català és sala d'operacions.
Respecte a la incorporació de noves paraules, el que sempre m'ha cridat l'atenció és que cada nova edició del DIEC suscita comentaris, articles als mitjans, polèmica, perquè aquesta paraula sí, l'altra no, perquè hi ha anglicismes nous i, en canvi, d'altres que queden fora. És a dir, tot això forma part també d'un debat molt viu, no?
Sí, és no només comprensible, sinó que fins i tot és positiu que hi hagi aquest debat, perquè vol dir que els catalanoparlants es preocupen de la seva llengua. El que passa és que s'ha de tenir en compte que el procés d'incorporació, fins i tot de modificació del que ja és el diccionari, és un procés molt llarg. Les oficines lexicogràfiques preparen tota la documentació que cal per cada terme que sembla que hagi de canviar. Com ho fa? A partir d'un corpus textual lexicalitzat de la llengua catalana que conté 53 milions de paraules i que va des del 1800 fins a finals del segle passat. Després que s'ha elaborat a partir d'aquest corpus veient quantes vegades surt aquesta paraula, en quin significat surt, en quins contextos surt, perquè és un corpus que té textos literaris, textos periodístics, textos epistolars, etc. Aleshores, tota aquesta informació es passa a la comissió de lexicografia, de què hem parlat també. La comissió examina les informacions que hi arriben de les oficines. Les oficines són les que són conduïdes pels tècnics que m'he referit abans, i decideix a través d'un consens o a través d'una votació, i després passa al ple, on torna, si cal, a obrir-se un debat. Una modificació, una innovació ha d'estar molt justificada. Algunes són clares. De tota manera, pensi que entre la primera i la segona edició del diccionari, a la segona han entrat 2.422 articles més que la primera. 2.422. I hem afegit, cosa que va molt bé, i amb això seguint el mestratge de Fabra, hem afegit 6.234 exemples nous. Va molt bé això dels exemples, perquè a l'usuari d'un diccionari li va molt bé, òbviament, saber la definició d'una paraula, però li va molt bé també veure com funciona una frase, no? Perquè aleshores se n'adona relativament clarament de quin és l'ús que s'ha de fer d'aquest significat. Després, és clar, hi ha qüestions que avancen més que no pas unes altres. L'àmbit de la tecnologia. Nosaltres hem introduït mòdem, hem introduït videojoc, hem introduït internauta, hem introduït euromíssil. En l'àmbit religiós, sobretot tenint en compte les fortes migracions i, per tant, un respecte cultural molt més ampli que no havíem tingut fins ara, hem introduït Ayatollah, el Corà, Talibà, Xador, etc. És a dir, és normal que la gent es fixi més en allò que troba a faltar que no pas en allò que s'ha incorporat. I ja dic que no és només l'incorporació de formes noves, sinó que en molts casos modifiquem definicions. Per exemple, en la qüestió del llenguatge sexista hi havia definicions que realment eren desitjablement millorables, no? En què la dona sortia malparada i que, per tant, es podia resoldre simplement canviant els exemples o canviant la mateixa definició. Per exemple, el concepte de violació o de violar es definia des de Fabra com si fos un fenomen que es produeix especialment en la dona, i sempre hi havia en la definició especialment una dona. Doncs bé, tot això ho hem tret. I, per tant, la violació o violar no és una qüestió que afecti només les dones, sinó tothom. Hem afegit el masculí de prostitut, de manera que ara ja no apareix el lema prostituta directament, sinó que un busca com blanc, blanca, doncs troba prostitut, prostituta, etc. Després hi ha altres qüestions que no es poden canviar. A veure, dona pública, quina dona acceptarà que li sigui dit així dona pública amb el sentit de dona distingida a la societat per la responsabilitat que té, com és el sentit d'home públic. Què podem fer nosaltres amb això? Molt poca cosa, molt poca cosa. I, per tant, dona pública, com que s'ha estès tan tradicionalment amb aquest significat de sinònim de prostituta, cosa que no ha passat amb home públic, doncs això ho hem de tenir en compte, perquè, si no, després també una certa bona voluntat, un cert bonisme lingüístic a mirar de resoldre algun problema, el que fa és provocar-te'n més.
No? A vegades no és només una qüestió de correcció política, sinó dels canvis d'usos, de sentit comú i d'un terreny sensible com el que estem tractant en aquest cas.
Evidentment, per exemple, el que sí que hem canviat i no hi hem pensat ni un moment és en l'ús, per exemple, de femenins que volen dir la muller de, és a dir, alcaldessa, la muller de l'alcalde. No, senyor, l'alcaldessa o ho és o no, no val que sigui la dona de l'alcalde, la capitana, o és una persona militar que és capitana, o dels Mossos d'Esquadra, o no val que sigui només la dona del capità. Tot això ja ho anem tocant i ho anem matisant, però no sempre és tan fàcil com pot semblar.
Convidaria afegir un nou significat a la paraula temps, que és el que ara mateix ens falta, perquè a la ràdio ja ho sap vostè que a vegades el trobem a faltar. Joan Martí Castell, gràcies per acostar-nos un cop més a aquesta visió des de dins del diccionari del DIEC, des de la Comissió de Lexicografia de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies i fins una altra.
Gràcies a vostès.
Adéu-siau.
A vegades d'alfabets i de codis lingüístics n'hi ha tants com parlants d'un idioma. La música també en té un d'alfabet, un de prou conegut que l'estrella del swing italià Natalino Otto va cantar als anys 40. Avui amb les veus de Dolors Martínez i Carles Zabó, Dolors Joanala a la producció, Sergi Cotillas i Víctor Villar al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Amb Alfabeto Musicale, de Natalino Otto, ens acomiadem fins la setmana que ve.
Re mi fa sol la si si do, questo è l'alfabeto musicale che vi voglio presentare. La si do la do, che momenti sembran dei baba balbutienti, ma poi contenti al fin si resterà.
Do, do, re, do, fa, re, do, fa, fa, do, sol, do, re, do.
questo è l'alfabeto.